al Barça. En la conta crònica explico també que inclús es va deixar anar cantant a l'inici de l'himne del Barça. O sigui que està molt, molt, molt motivat. La seva família és espectacular, també tenen moltes ganes d'anar cap a Barcelona, i la veritat és que, bueno, ja dic, comptant els dies per poder anar cap a Barcelona. Està.
Doncs demà llegirem el paper de Mundo Deportivo, ja la podeu llegir a mundodeportivo.com, i demà la llegirem atentament, aquesta contracrònica i aquesta entrevista del Roger Torelló a Vitor Roque, el nou davanter del Barça. Veurem si arriba al gener o si acaba arribant al mes de juny. Sota, felicitats de veritat una altra vegada per la feina, Roger, i bon viatge de tornada.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada forta. El Roger Torelló, company de Mundo Deportivo, que d'aquí a unes hores torna ja cap a casa, després d'aquestes dobles entrevistes que han fet amb Deco des del Brasil i també amb Vitor Roque. Veurem si acaba arribant al gener o no. 12:31. De seguida parlarem del pentatló modern, amb Laura Heredia. Havíeu sentit a parlar mai o no?
No,
poca cosa. Ah.
No, però tu has fet el llistat d'esports i són esports molt diferents un de l'altre.
Molt diferents.
Perquè esgrima. Tu pots tenir una habilitat.
Jo t'animo a fer-ho a tu, Aleix.
Home, esgrima, equitació, natació, corre,
sí, i això ja, d'entrada, i tir. No ens va bé.
El tir és amb làser, ens han dit, ja no és amb balins. Això ja veuràs.
Ah, bueno.
Això ho explicaré.
Però mira, això, tirar, tots hem tirat quan érem petits, sí, a la fira.
Nadar també, corre també, equitació i esgrima, aquí és el més complicat. Bé.
Esgrima és molt maco,
eh? És molt maco, esgrima, sí.
Però si va reencarnació, jo vull fer esgrima.
Abans de deixar-vos marxar...
La meva germana petita és entrenadora de l'esgrima.
Ostres.
Hòstia.
I què, l'esport? Està bé?
Buah, sí,
és molt maco.
Sí. Ella és una apassionada i, a més, és... és, vull dir, és vocacional i, en fi, i ha entrenat a pentatletes d'elit.
Que bo.
Amb la matèria d'esgrima, diguéssim.
Sí. Doncs, hòstia, ara en parlarem, perquè a més em sembla molt interessant. Dues coses, abans de deixar-vos marxar i de parlar del pantaló modern.
Lo del cavall ho complica una mica, eh?
Ho complica molt.
Perquè, mira, una escopeta, un sable, encara pots... No?
I a més...
Pots trobar alguna oferta.
Saps per què ho complica més? Perquè en cada competició de pentatló, allà on vagin, els cavalls són d'aquella ciutat. Saps? I llavors, per sorteig...
No els portes tu.
No, per sorteig et toca un cavall. Evidentment, posen que tots els cavalls tinguin el mateix nivell, diguem, de salt. Però és per sorteig. Vull dir, els participants... Sí. No, és que és realment complicat. Bé, una catalana intentarà guanyar una medalla olímpica a París fent el pantaló modern. Ara en parlem.
A més, el Janet acaba tenint una relació amb el cavall. Clar. Que li permet, a vegades, saber quin és el nivell d'exigència.
Els hi donen 20 minuts per conèixer i per trotar una mica.
Per què parlin?
Oye, esto ni Tinder, eh?
Que sou animals.
Speed dating, però amb cavalls.
Bé, deixeu-me dir una cosa molt important. A veure, la setmana vinent estem preparant la setmana del clàssic El Tu Diràs. I, com us vam explicar ahir, obrirem les portes del públic del Tu Diràs de dilluns a dijous. O sigui, dimarts que ve tindrem públic aquí, Màrius. 20 cadires plenes.
Impressionarà molt, això.
Sí. 20 persones de públic dilluns, 20 dimarts, 20 dimecres, 20 dijous. 80 cadires en els 4 dies. Si voleu venir de públic a veure en directe la setmana del clàssic El Tu Diràs, de dilluns a dijous, envieu-nos un correu electrònic a tudiras@rac1.net. Crec que, amb la crida que vam fer ahir, hem omplert ja entre 25 i 30 cadires. Vull dir que en queden 50 de cadires pels 4 dies, dilluns, dimarts, dimecres i dijous. I a més, entre tota la gent que vingui, optaran a un gran regal relacionat amb el Barça-Madrid del 28 d'octubre a Montjuïc. De moment ho deixem aquí. Entre la gent que vingui, farem alguna cosa amb el públic que vingui, i algú s'endurà un gran regal relacionat amb el clàssic.
Una samarreta d'aquestes...
No puc dir massa més.
Gran és el premi?
Jo crec que és molt gran, el premi, sí. Però el més important de tot és que vingueu a veure la ràdio en directe i a gaudir del Tu Diràs.
Aquest és el gran premi.
Home, venir ja en directe i gaudir del Tu Diràs, de les tertúlies aquí, dilluns, dimarts, dimecres i dijous, i 4 dies seguits obrim les portes. Déu-n'hi-do, això. Déu-n'hi-do. Va, i per rematar la tertúlia, Roger, a veure, una notícia. Aquesta us agradarà molt. És l'última, eh? Ahir escoltàvem José Luis Almeida, alcalde de Madrid, demanant la final del Mundial 2030 a Madrid. Doncs avui hem estat preguntant a l'Ajuntament de Barcelona per les seves intencions de cara al Mundial 2030.
Sí, i pel que ens diuen, no llancen la tovallola en les seves aspiracions que Barcelona aculli partits del Mundial en dos escenaris, Cornellà al Prat i el Camp Nou. De fet, l'objectiu del consistori és que el Camp Nou pugui acollir també la final del Mundial. De moment, el procés està tot just a les beceroles, però és cert que ja hi ha hagut converses i algun moviment. Per exemple, l'Espanyol ha estat proactiu a l'hora d'oferir el seu estadi i comprovar, d'acord amb la federació, si compliria els requisits que requereix la FIFA per acollir partits mundialistes. En aquest sentit, el club blanquiblau s'ha trobat que hauria d'ampliar en 500 o 1.000 les localitats del seu estadi. Actualment té capacitat per 40.500 espectadors, hauria d'arribar als 41.000 o 41.500. En contacte amb l'Espanyol ens ha confirmat la informació i també que no hi hauria problemes perquè quan es va construir l'estadi ja es va contemplar una ampliació sense necessitat d'obres de 2.000 localitats. Per tant, amb aquest aspecte solucionat, Cornellà ja té l'okay de la Federació Espanyola per ser candidat a acollir partits d'aquest Mundial del 2030.
Per tant, en 7 anys, no?, fins al 2030, l'Espanyol, si vol, amplia la capacitat en 500 o 1.000 localitats i podria ser un estadi apte per acollir partits
sí,
del Mundial.
Sí, perquè has de tenir un mínim de localitats per poder acollir un partit del Mundial. En el cas de l'Spotify Camp Nou, l'estadi seria nou de trinca, evidentment compliria amb tots els condicionants per poder acollir una final del Mundial. De moment, el Barça no ha debatut internament aquesta qüestió, però sí que hi ha hagut converses informals amb l'Ajuntament, on el club ha deixat entreveure que ho veuen amb bons ulls. Per tant, com dic, el procés tot just s'està iniciant, encara haurem d'esperar un temps perquè les tres federacions acordin les seus on es jugaran els partits, però l'Ajuntament de Barcelona anirà amb tot per aconseguir que Cornellà i el Camp Nou acullin partits mundialistes. L'objectiu de màxims que l'estadi Blaugrana sigui l'escenari d'aquesta final del Mundial 2030.
Si és el camp més gran, si és el que hi cap més gent,
sí, cabrà, sí, sí.
Tindria tota la lògica que li concedissin.
Però això és política.
Clar. Jo crec que això és a Madrid,
política.
Lluitaran perquè el nou Bernabéu també, no?
Que evidentment. Jo, a mi el que me quadraria seria una final en el Bernabéu, una semifinal en el Camp Nou i possiblement l'altra semifinal en Marruecos.
Ja, però compte Casablanca, Portugal, no?, que vulguin apretar també per aquí. No, això serà un debat que tindrem interessant en els pròxims 7 anys. Però bé, aquí queda aquesta informació, eh? L'Espanyol disposat a ampliar una mica l'aforament per poder acollir partits mundialistes i el Barça, que amb el nou estadi ja renovat el 2030, que esperem que estigui acabat del tot, doncs també intentarà, no?, ser la final del Mundial.
Voluntat de l'Ajuntament de treballar-ho i, com a mínim, intentar-ho, que Barcelona tingui aquestes dues seus i que Barcelona pugui acollir al Camp Nou la final del Mundial.
De fet, avui a l'Ajuntament de Barcelona han proposat, no?, des de Vox, que hi vingui la selecció espanyola a Barcelona a jugar partits de classificació oficials i l'Ajuntament ha dit que estudiarà,
sí, sí,
no?
Sí,
que estudiarà
sí.
Aquesta possibilitat de l'Ajuntament de Barcelona per tenir Espanya o al Camp Nou, a Cornellà al Prat o algun altre gran estadi del nostre país. Ja veurem
que sigui la seu, ja que sigui la seu permanent de la selecció espanyola.
Que jugui algun partit.
Vox no ho ha demanat, perquè és
pot demanar. Partits de classificació pel Mundial 2026.
Clar, o sigui, en els pròxims anys, no?, que pugui venir a Espanya aquí a Catalunya. Bé. Ho deixarem aquí, amics. Joan Maria, que torna a la Lliga ja, torna a la voràgina, la bogeria dels partits cada 3 dies.
Amb un bon partit, contra l'Atlètic Club a l'Olímpic Lluís Companys. Ara en venen 3 seguits a casa.
Sí.
Atlètic Club, Shakhtar i Real Madrid.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Shakhtar és molt d'hora,
3 de 7.
Sí. A 3 quarts de 7. No, és bona hora. Així pots anar a sopar a casa tranquil·lament i has vist la Champions a casa dimecres.
Sí.
Jo crec que sí, que és bona hora. Amics, gràcies, Una abraçada. Escolta'm.
Bona nit.
Bona nit.
Gran tertúlia avui,
Bona veritat. Nit.
Vaig agafar lloc per la roda de premsa demà.
Vés a agafar lloc, Molt bé. Sí, sí. Demà Eduard Romeu, vicepresident econòmic, parla en roda de premsa. Paco Cabezas, Mario Escarol i Joan Maria Pau, gràcies, vagi bé.
Adéu, res, bona nit, Pariser.
Gràcies. Una pausa i de seguida Pentatló Modern, avui l'antitertúlia olímpica amb Sergio Heredia de La Vanguardia.
RAC 1. Amants del col·leccionisme, aquest 20 i 21 d'octubre teniu una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
Compra-venda de segells, monedes i col·leccionisme. I la presentació de noves monedes commemoratives, com la col·lecció Catalunya 2023 i l'emissió numismàtica dels 70 anys del primer cotxe Seat.
Barnafil, amb entrada gratuïta i amb el regal d'un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya, on trobareu el gabinet numismàtic. Només per dir que has escoltat aquest anunci a RAC1.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
L'espectacle més emocionant, màgic i poètic arriba a Cornellà de Llobregat.
El 22 d'octubre, al Circ de les Estrelles.
dimecres a l'Auditori de Cornellà de Llobregat.
Una barreja perfecta de teatre, circ i cabaret que et deixarà bocabadat.
El Circ de les Estrelles. Una nit plena d'acrobàcies, balls i elements poètics que t'emocionaran. Compra d'entrades a emotivaproducciones.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
Vint minuts i la una. Tancarem el Tudiràs amb aquesta antitertúlia olímpica mirant ja cap a París 2024, però abans, avui, relacionat amb els Jocs Olímpics, a Mumbai, a l'Índia, s'ha fet la sessió 141 del Comitè Olímpic Internacional i el president Thomas Bach li ha fet un homenatge molt sentit a Pere Miró, que és un dels catalans que treballa al Comitè Olímpic Internacional des de fa molts anys. Pere Miró, durant pràcticament 30 anys, ha estat director general adjunt de l'organisme olímpic del Comitè Olímpic Internacional. Va arribar al COI el 1992, Pere Miró, i es va jubilar ara fa uns mesos, tot i que seguirà sent assessor principal del president Thomas Bach, que, insistim, avui ha tingut unes paraules molt emotives com aquestes cap a Pere Miró.
Everyone who knows Pere remembers his...
Tothom qui coneix en Pere en recorda el seu gran somriure. Té un encant que et desarma, que fa que tothom se senti a gust immediatament, perquè el seu somriure prové del cor. Quan en Pere et somreia, sempre ho feia des del cor. No volia dir que estigués d'acord amb tu, però sí que venia del cor.
But also this came from the heart. So today I do not say adios. Today I say hasta luego, mi querido amigo Pere. Amigos para siempre, amics per sempre.
Així ha acabat el seu discurs Thomas Bach i després ha parlat Pere Miró, que també ha tingut unes paraules d'agraïment cap al president del Comitè Olímpic Internacional i cap al món de l'olimpisme en general.
For me, Olympism is about humanity. This human touch, for me, the way to express my appreciation to all of you is this motto of Barcelona 92, my games. This is where I was learning about the Olympic movement in Barcelona. And the motto in Catalan, I'm going to say in Catalan, is amics per sempre. Thank you very much.
No és habitual ni passa cada dia que un català sigui ovacionat per tota una sessió plenària del Comitè Olímpic Internacional i per això avui ho volíem destacar, aquest acte que hi ha hagut d'agraïment de Thomas Bach cap a Pere Miró i de Pere Miró també cap al president del Comitè Olímpic Internacional. I ara, seguim parlant dels Jocs Olímpics de París.
Tertúlia Olímpica.
Avui al Tudiràs farem una nova edició de l'Antitertúlia Olímpica. Ja sabeu que aquest any amb el company Sergio Heredia de La Vanguardia. Hola, Sergio.
Què tal? Com
Què tal? Bona nit. Estem fent el compte enrere cap als Jocs i anirem convidant durant tota la temporada esportistes que aniran a París 2024. Primer de tot, estàs recuperat de la cursa de RAC1, Sergio?
I tu?
Jo sí. I recuperadíssim, sí.
Ens ho vam passar bé.
Ens ho vam passar bé, ja està. Això era el millor, vam gaudir d'un gran matí a Salou amb els oients.
Ens va faltar un segon.
Ens va faltar un segon, però
només un segon.
A la vida a vegades un segon t'ho dona tot.
Martí Oliveres, tu, que potser amb el temps, no? És l'home del temps.
Clar.
Sabia el clima, coneixia el clima i potser es va, no? Ho va saber interpretar els vents. No sé com s'ho va fer,
va aprofitar-se de l'aerodinàmica que li vam fer tu i jo, eh? Tu de Llebre, jo allà darrere teu, i ella darrere nostra va aprofitar l'aerodinàmica.
Sap molt, el Martí Oliveres sap molt.
Ens ho vam passar molt bé, el felicitem des d'aquí, gran guanyador de la cursa de RAC1 2023 a Salou, i l'any que ve repetirem, ja veurem, Sergio, a veure on la fem, i l'any que ve repetim i ens ho tornem a passar molt bé, que va ser una gran matinal de ràdio i esport amb els oients de RAC1. I avui seguirem parlant d'esports. Avui, qui tenim a l'Antitertúlia Olímpica?
Doncs mira, tenim a la Laura Heredia, eh? No, el seu cognom no té res a veure.
No sou família? Val.
En absolut. Tot i que té un germà que també fa pentatló modern com ella, Aleix, sí. Heredia, que va estar olímpic a Tòquio 2020-2021. Vale, doncs d'aquí uns mesos ja, perquè no queda ni un any, Laura Heredia es convertirà en la primera espanyola que participa en uns Jocs Olímpics, ho farà a París, i ho farà la primera, com et deia, la primera espanyola que participa en uns Jocs Olímpics a la modalitat de pentatló modern. Pentatló modern, Aleix. combinació de 5 disciplines que tenen poc a veure, poquíssim a veure entre elles. Esgrima, natació, salt hípica, tir amb pistola i cross-country d'atletisme. Per cert, ara, segons els últims canvis, el cross-country i el tir amb pistola van juntes, van junts, com una mena de... com passa en el biatló de les proves d'hivern, no? Que corren i disparen. En algun tram tornen a córrer, tornen a disparar. Doncs es diu laser run, aquesta nova modalitat. Repeteixo, esgrima, natació, salt hípica, tir amb pistola i cross-country. Com pots veure, Aleix, aquesta modalitat que ja es va disputar als Jocs d'Estocolm 1912,
wow,
ve a distingir una mena de dona del Renaixement.
Sí, 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 sí.
Bé, en fi, però deixem que ja la tenim aquí, tenim la Laura Edia, plata als europeus de Cracòvia d'aquest mateix any, i que ens expliqui de què va això.
Hola, Laura.
Hola, què tal? Bona nit.
Benvinguda.
Bé, moltes gràcies.
Sí, jo tinc moltes preguntes, perquè això del pantaló, com es prepara, quina disciplina prioritzes... Clar, és una combinació d'esports molt diferents, no? I requereix una dificultat, una concentració, una preparació física, mental... Vull dir que ho té pràcticament tot, no?
Sí, sí, vaig començar-lo a practicar amb 5 anys a l'escola IOR i, bueno, ara estic al Car de Sant Cugat des de fa 8 anys i, bueno, des de fa uns anyets, doncs, que ja comencem a entrenar-lo 6 cops a la setmana, 6 dies a la setmana i entre 2 i 5 disciplines cada dia, o sigui, unes 4 hores de mitja.
Val, pels inicis, per què et dediques, bé, tu i el teu germà Aleix Heredia, per què aneu a parar al pantatló? Com és això? Què és, una tradició familiar? Com us neix aquesta...?
Doncs no, vam fundar un club fa bastants anys a la meva escola, com us comentava, i bueno, a part de pantatló hi havia altres disciplines com bàsquet, futbol, atletisme i tal, i a l'Aleix li va cridar l'atenció, el meu germà gran, va començar-ho a practicar. I, bueno, lo típic de que el veia competir i tal, m'explicava com entrenaven, a mi em va cridar l'atenció i em vaig animar a practicar-lo. I, bueno, doncs amb tan sols 5 anys, doncs ja feia pentatló.
I quan vas començar a practicar-ho, quina va ser la primera disciplina que vas provar?
Doncs la cursa i la natació. I després, a mesura que vas creixent, a mesura que vas canviant de categoria,
sí.
Doncs et van afegint disciplines. Llavors després va el tir, després l'esgrima i després per últim t'afegeixen l'equitació.
Ostres, sí. I com és la infraestructura? Perquè segons vas pujant, com tu dius, incorporant esports, la infraestructura es complica. Vull dir, ja estem parlant de tenir un cavall, suposo.
Bueno, no, nosaltres no tenim cavall, no té gaire sentit, perquè quan anem a competir ens toca el cavall de manera random.
Ah, sí?
Sí, per sorteig. Sí, llavors tenim 20 minuts per conèixer l'escalfament.
Però això sí, és impossible que el cavall li agafis confiança o ell a tu en 20 minuts, no? Bé, tu i jo,
sí,
tu,
sí.
Tu coneixes bé aquest món, no?
Sí, a més a més suposo que hi ha cavalls millors que d'altres.
Clar.
Sí, l'única...
Com es reparteixen?
Bueno, se suposa que les federacions organitzadores de les competicions internacionals doncs fiquen, en aquest cas, 20-22 cavalls i han de ser de característiques similars. Se suposa. Sempre hi ha algun cavall que és una mica més difícil o que no té el dia, llavors, bueno, si et toca a tu, pues mala sort, però en general més o menys són bons cavalls que tenen ganes de saltar.
Llavors, això, perquè la gent se'n faci una idea, tu durant uns dies als Jocs de París aniràs fent primer esgrima, bé, no sé quin és l'ordre, però esgrima, hípica, natació, tir i això, i sumes punts. O sigui, cada prova sumes punts.
Sí.
I el que tingui més punts, medalla d'or, l'altra plata i l'altra bronze.
Sí.
Així és, així
sí,
de senzill.
Sí, més o menys.
Sí? Sí.
A veure, és una mica més complicat, però sí, en el cas dels Jocs Olímpics era una semifinal i una final, perquè a la semifinal sempre hi ha 36 atletes, que són les classificades pels Jocs.
36, eh?
Sí, i després de la final passen 18. Llavors...
I d'aquestes 18 hi haurà les medalles.
Exacte.
I per passar a la final... has de fer les 5 proves, i quan,
sí.
I quan passes a final tornes a fer les 5 proves.
Exacte, en aquest cas sí, quan és una semifinal directa, perquè normal hi ha quarts de semifinal, no es fa equitació, i després de la semifinal sí. O sigui, sí, a quarts de semifinal no es fa equitació, a semifinal tampoc i a final sí. Però en aquest cas que semifinal directa es fa equitació a les dues fases.
I competiu entre les classificades pels Jocs de París, vull dir, esgrima, tu t'enfrontaràs a una...
Exacte, entre totes,
val,
sí.
Val. Déu-n'hi-do, això, eh? Sí. Increïble.
I quina d'aquestes disciplines et costa més?
La natació.
La natació?
Sí.
Per què?
Bueno, perquè no estic feta per nadar.
Sí? Però nedes sovint, un parell de dies a la setmana o tres
no,
o com
no,
és?
No, i quatre també. L'únic que...
Quants metres a la setmana, més o menys?
Bueno, entre 2.500 i 3.500 metres de cada sessió, sí. I entre 3 i 4 sessions.
I els jocs, quan haureu de fer?
200 metres lliures.
200 metres lliures?
És sí. L'esprint.
Sí, bueno, és una modalitat una mica complicada. És una distància que al final has de sortir fort, però no et pots passar des del principi, perquè, bueno, és difícil de gestionar.
Però llavors faran carrers, no? 8 carrers, entenc, no? I tu aniràs passant rondes, entenc, o només fas una vegada 200 metres?
Bueno, faig un cop 200 metres, bueno, a la semifinal i a la final, perquè com estàvem comentant, es repeteix la competició.
Clar, ells sumen punts per prova.
Val.
Tu fas,
però ella farà una vegada 200 metres, vull
exacte.
Dir.
Sí, val, sí, val, sí.
I el cross country també, no? El córrer també.
O sigui, l'ordre sempre és...
Val. Veure, això és interessant.
El primer dia es fa l'esgrima entre totes, entre les 36 atletes, d'acord? El dia següent, que és la semifinal, que ens divideixen en dos grups de 18, es fa l'equitació, el bonus round, que és una prova molt curta d'esgrima, que és el rei de la pista, que suma dos punts cada cop que toques, la natació, que són els 200 metres lliures, i després el laser run, que és córrer, tirar, o sigui, són 5 cops, 600 metres, i entremig tires, que has d'acertar 5 cops al blanc-negre.
A quan està?
A 10 metres. I és làser amb la pistola. Abans era en balí, ara és làser. I tu deixes la pistola en una taula, la deixes allà en el teu lloc i després, des de la sortida, doncs...
Però tu corres 600 metres, pares
en el teu
intentes
lloc,
concentrar-te, apuntar, pam,
fins
dispares.
Fins que acertes 5 cops.
Val, o sigui, tu pots anar disparant les vegades que
sí,
vulguis.
Sí, tens 50 segons. Però bueno, si tires un en 50, te'n vas molt enrere.
Val, llavors, acabes, li dones 5 cops al mal làser,
sí.
Tornes a córrer 600 metres...
Exacte, així fins 3.000 metres.
En total 3.000 metres.
Clar, és que a més, a l'acabar corrent, tu ja ho sabem, perds concentració. I el cor, no estàs concentrat, no? Vull dir que això sí. També ho ha de jugar, també.
I una cosa molt important és que en el laser run sortim per hàndicap. O sigui, després de sumar tots els punts de les altres proves, es fa com un total, es converteixen en segons aquests punts, la diferència de punts entre els contrincants, i llavors sortim per hàndicap.
És complicat, eh? Una mica complicat.
Sí, però per això dic.
Tinc una curiositat. Ara, el laser run, segons van passant els metres, cada vegada tires pitjor?
Depèn de la persona.
Si estàs, vull dir, si estàs ofegat, tires pitjor o no?
No, home, si... Clar, al final nosaltres portem moltes hores d'entrenament, es tracta de no fallar en aquest sentit, no? O sigui, tot és pràctica. Jo en el meu cas em dóna molt bé, a la Zerran és la meva prova estrella, i a mi, de fet, no. Com més cansada, doncs, no fallo.
Val, llavors,
fallo
en el rànquing, el córrer i disparar seria el teu top,
sí.
No? Després, la segona prova que se't dona millor?
L'esgrima. Esgrima, equitació.
Sí?
Sí.
Esgrima, equitació, dos,
sí.
Tres.
I després l'última, natació.
I pateixes.
Pateixo, sí, sí. Surto com una roca de l'aigua i toca córrer al cap de 10 minuts, que aquesta també és la cosa.
Ah, sí?
Sí.
Van seguides les proves?
Sí. Sí, sí, des de Tòquio, que van canviar una mica el format del pentatló, llavors ara en comptes de tenir mitja hora de descans entre proves, tens 10 minuts, llavors per canviar-te de vestimenta, per preparar-te per la següent prova.
Déu-n'hi-do.
Escolta'm, i com et reparteixes pels espais d'entrenament? Perquè, per exemple, al CAR no hi ha cavalls. Com tu fas això?
Bueno, jo tot ho entreno al CAR, sí que alguns dies entreno la cursa per Barcelona, però en el cas de l'equitació entreno a Viladecans, a una equitació que es diu Les Tanques, que és on vaig aprendre a muntar cavall.
La conec.
Ah, sí.
I per cert, el cavall amb el que tu t'entrenes, se suposa que té característiques semblants als que et trobaràs?
Sí, sí, se suposa que sí.
Però t'anés amb un o amb
no, molts? anem rotant de cavalls. Cada cop que hi vaig és amb un cavall diferent.
I fas alguna cosa especial quan et toca el cavall en una competició i tens 20 minuts per conèixer-lo, per acariciar-lo, perquè t'agafi
bueno,
confiança?
Tinc 20 minuts per muntar-lo. Llavors, abans que poder tinc 5 minutets,
val.
Doncs, bueno, l'acaricio, li dic quatre coses, que es porti bé, intento fer una mica de connexió i ja cap amunt.
T'ha passat alguna anècdota amb algun cavall, alguna competició que diguis, mira, em va passar això?
Mentre es muntava?
Sí.
Competint?
Sí.
Bueno, sí, que m'he caigut.
O t'ha tirat ell?
No, va ser mala sort. Es va relliscar perquè era un circuit que era per gespa, no portaven com el grip que necessiten els cavalls, i estava tot molt mullat i tal, i bueno, pobret, jo em vaig adelantar una mica, ell va perdre una mica l'equilibri i llavors jo vaig caure.
Què heu de fer en la prova d'equitació? Què heu de fer?
Són 10 obstacles, és un circuit de 10 obstacles.
Saltar, eh?
Sí.
Saltar les tanques.
Sí.
De quina alçada?
Ara mateix, màxim, 10. Abans era 20, ho van rebaixar una mica.
Perquè tu prioritzes alguna prova? És a dir, prioritzes estar forta físicament, tenir més resistència, no sé, la concentració de l'esgrima, del làser, del cavall, vull dir, és que això?
Bueno, intentem estar molt forts a l'esgrima, intentem entrenar amb molta gent diferent, perquè agafes molt de rodatge d'aquesta manera, amb l'esgrima. Llavors, bueno, aquí tampoc no tenim les millors condicions amb la nostra modalitat, que és l'espasa, però bueno, sempre intentem sortir a concentració i tal, llavors l'esgrima sempre intentem prioritzar-la, i després el laser run, com que és una prova que val molt i és on es pot remuntar, doncs ara mateix estem afinant molt prim per ser dels millors.
Primera dona que entra d'Espanyola, que entra en uns Jocs Olímpics,
el pentatló modern, no?
Més de 100 anys després de que va entrar el pentatló als Jocs Olímpics. Per què?
Bueno, de fet, amb dones és olímpic des del 2000. El van afegir, sí.
Vale.
I bueno...
Bueno, però continua sent la primera espanyola que competirà en categoria femenina.
No en trec mèrit, però no. És així. I bueno, a veure, de fet, aquí a Espanya és un esport molt poc reconegut, molt minoritari, i al final doncs costa que surtin atletes amb bona qualitat i que, bueno, que vagin pujant de nivell fins a arribar, pues, a l'èlit, no? Llavors... Bueno, suposo que a mi se m'ha donat una mica tot, potser tinc la genètica, no?, pel pentatló, i porto molts anys practicant-ho, que vulguis o no, jo crec que es nota a l'hora de competir.
Tens opcions reals d'aconseguir una medalla olímpica?
Sí, jo us diria que sí, tampoc no em vull flipar, però jo crec que si tot es dona, tinc sort i tot va bé, jo crec que és una opció.
Perquè de les teves rivals, aquí destacaries? Que diguis, aquestes sempre m'han fet la guitza.
Bueno, ara mateix hi ha dues italianes que estan molt fortes, la Elena Micheli i la Alice Otero, per exemple. Hi ha lituanes que estan molt fortes. A veure, sobretot on hi ha més nivell és a Europa. Llavors, jo aquest any que he aconseguit la plata als Jocs Europeus, doncs realment em puc comparar entre les millors, i bueno, sí que hi ha algunes altres d'altres continents com Àsia i Amèrica que sí que destaquen, però de normal sempre en el pòdium europees.
Ets professional? Vull dir, vius d'això? O estudies i treballes d'altres coses? Com t'ho fas?
Bueno, podríem dir que soc professional dins del que cap, no? Depèn del que entenguis per professional. Jo al final tinc un sou, però perquè tinc una beca pels resultats que he fet a nivell internacional, i estic estudiant actualment veterinària.
Què fas? Veterinària, estàs estudiant. Bueno, sí. Relació amb el cavall, sí. Allà...
Sí. Aquí la té fàcil. Clar, 23 anys, no? Tens? Sí. 23 anys, i vas estar a punt d'anar a Tòquio ja.
O sigui, sí, amb 21. Amb
20-21 haguessis anat ja als primers Jocs Olímpics. Què va passar allà?
Bueno, com vaig quedar un puntet. Estava de primera reserva oficial.
Hòstia, un punt és molt poc en el pentatló?
Sí, en una
és
competició...
És fallar un làser d'aquest del làser run?
Un punt era una posició amb una competició que em va puntuar. O sigui que sí, venia d'un segon o de dos, perquè sí.
Sé del que parles, perquè jo a la cursa de RAC1 vaig perdre per un segon. Sé
Vaya,
del que parles, Laura.
Pues
mira,
és horrible,
que... És horrible preparar-te tant, eh?
Però això ja no passarà ara. Ara ja estàs
no,
a dintre.
Ara ja estic dins, sí.
Ho esteu preparant ja, a tants mesos vista? O tens alguna competició pel mig, algun altre objectiu?
Bueno, tinc competicions entre mig, dues copes al món segur, si tot va bé la final de les copes, que em vaig de classificar, i després el Mundial, que aquestes serien les quatre més importants. I bueno, ja després, al cap d'un mes i mig del Mundial, ja tindríem els Jocs.
Perquè ara, per exemple, has estat segona al campionat dels europeus. Quins resultats tenies abans a europeus?
És que era el meu primer europeu sènior. Llavors, bueno, hem començat bé. Però sí que és veritat que jo al final porto molts pocs anys competint en sènior. O sigui, jo no em conec tant amb les altres. Ha sigut aquesta temporada que realment he començat a veure qui hi ha. Sí que abans de Tòquio també, però bueno, també era més joveneta, menys experiència, i bueno, sí que és veritat que aquest any vaig fer quarta en una Copa del Món, setena, i bueno, i després en un Mundial vaig fer novena, el de 2022, que va ser com el primer resultat que vaig destacar, i aquest any vaig quedar onzena, que no va anar tan bé, però bueno, estic contenta amb tota aquesta temporada.
Un especialista en pentatló, què necessita? Perquè trobo que hi ha molta tècnica, molta concentració, molta coordinació, més que no pas força, no?
Bueno, necessites una mica de tot. Adaptar-te, també, sobretot. Sí, una mica per on dius tu. O sigui, al final necessites una mica de tots aquests elements que et fa ser... Pues, estar el més alt en cada disciplina, no?
El teu germà té opcions, Aleix Heredia, va anar a Tòquio, ell sí, va quedar 23è, si no vaig errat.
Sí.
Allà era la seva primera experiència en uns Jocs Olímpics. I té opcions d'anar a París o què?
Bueno, sí, té opcions, però s'haurà de posar les piles, no està gens fàcil, ara hi ha molt de nivell, i bueno, la seva situació actual tampoc és la millor per poder preparar uns Jocs, però... Bueno, perquè acaba de tenir una filla, és metge...
Resta energies i temps.
Sí, sí. I està treballant i, bueno, doncs s'ho ha d'organitzar molt bé per poder-hi anar.
Molt bé. Doncs aquesta és la Laura Heredia, 23 anys, primera dona espanyola que competirà en pantaló modern en uns Jocs Olímpics. Serà a París 2024. Ja ho tens tot mirat per anar a París? Perquè la família vingui, perquè els amics vinguin?
Sí.
Tot això sí?
Tot organitzadíssim, ja. Sí?
Això sí que és... Aquesta vegada sí que és fàcil, comparació amb sí, Rio, sí, amb Tòquio, els Jocs de...
Qui diria que uns amics meus vindran a veure a uns Jocs Olímpics?
A veure pantaló modern, no? Sí, clar, sí. Que molta gent et dirà, què és això, no?
Sí,
t'ho preguntaran.
No, clar, fa molta il·lusió.
Aprofita, perquè els següents són a Los Angeles 2028 i els següents a Brisbane 2032.
Sí, cada cop més lluny.
Sí, sí. Però bé, que seguiràs, no?, amb la intenció d'anar fent jocs,
sí,
també.
Sí, se suposa que sí. Que almenys fins a Los Angeles, doncs jo crec que és factible i veurem la motivació que tinc.
Molta sort, de veritat, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i explicat una mica el que és el pantaló modern. Evidentment, ho seguirem, perquè durant els Jocs Olímpics no us passa que seguiu disciplines que normalment no segueixes durant l'any?
Mira, no? Jo normalment quan vaig als Jocs, a l'eix faig uns 12, entre 12 i 14 esports cobreixo. I
per l'avantguàrdia, sí, sí.
Sí, sí, de vegades em trobo doncs, entrant a la boxa, o al badminton o a l'halterofília, que són esports que no segueixes mai en el dia a dia, però que has de tenir una mica de background i sobretot la capacitat, o esgrima, que també he fet, no? La capacitat de poder entendre ràpidament els fonaments del que ve. Al final, moltes vegades, en uns Jocs Olímpics no es tracta tant d'entrar a la tècnica o a l'academicisme, sinó més aviat explicar una història.
A la història que hi ha al darrere. Sí,
i en el cas de Laura Heredia, doncs mira, hem sentat assegut els fonaments de qui és ella, per poder explicar bones històries, com farem durant els Jocs.
Els Jocs de París. Allà ens veurem. Laura, escolta, molta sort, de veritat.
Moltes gràcies.
Adéu. Sergio, t'espero aviat amb una altra antitertúlia olímpica.
Vinga, així serà.
I et llegim a La Vanguardia. Bona nit.
Bona nit.
Doncs ja hem après una mica més sobre el pantatló modern, un d'aquests esports que seguirem atentament a partir de l'estiu als Jocs Olímpics de París, amb la Laura Heredia, aquesta catalana que, com ella diu, per què no, té opcions de lluitar per una medalla olímpica en la seva primera participació en uns Jocs. Amb això tancarem el Tu diràs abans les portades amb el Dani Aguilar avui, Dani.
A Mundo Deportivo, evidentment, en portada l'entrevista exclusiva a Víctor Roque, sueño con marcar en la Champions. Sport, atentos a Julián Álvarez. De l'Esportiu entrevista Rafa Márquez. Lamine Yamal és un fora de sèrie i ho demostra també amb Xavi. El diari Marca, portada amb Mateu Lahoz. Juez de paz, opción de consenso, el colegiado recién retirado gana enteros para suceder a Luis Rubiales. Només ens faltaría això. Sí, sí. I al diari AS, plan Guler. Ancelotti le prepara una pretemporada de otoño para aclimatarle a la competición.
Tot això demà trobareu a la premsa. Gràcies, Aguilar.
Vinga, fins ara.
Adéu-siau. Gràcies al Joan Farrús, a la part tècnica, un dia més, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passa en 3 minuts de la 1. Joe Biden ha cancel·lat el viatge que havia de fer aquest dimecres a Jordània per reunir-se, entre d'altres, amb Mahmoud Abbas, el líder de l'autoritat palestina. El president dels Estats Units, per tant, manté, això sí, la trobada amb Benjamin Netanyahu, el líder d'Israel, a Tel Aviv. Farà només aquesta trobada i no anirà després a Jordània, com s'havia anunciat. Biden ha dit que no farà aquesta visita després que el propi govern del país deixés clar que cancel·lava la cimera. Ho fa pel bombardeig que aquest dimarts ha destruït part d'un hospital de Gaza i que hauria deixat entre 300 i 500 morts. Tant Israel com Hamas s'acusen mútuament d'haver disparat el coet que ha provocat l'explosió i que també ha deixat centenars de ferits. Netanyahu diu textualment que el món sencer hauria de saber que han estat els bàrbars terroristes de Gaza els qui han atacat l'hospital. En canvi, Hamas ho atribueix a Israel i fa una crida als musulmans a sortir a protestar als carrers. Tot plegat mentre l'Estat Islàmic, per cert, s'ha atribuït aquesta nit l'atac de dilluns a Brussel·les que va deixar dos ciutadans suecs morts. L'organització assegura que anava dirigit a Suècia com a país perquè consideren que pertany a una coalició global que lluita contra els jihadistes. I enmig de tot plegat, els Mossos reforçaran la presència policial als punts que tinguin més risc que hi hagi un atac terrorista a Catalunya. Serà en llocs especialment sensibles on s'hi apleguen milers de persones. També en estacions de tren, aeroports, centrals elèctriques i nuclears. L'inspector de la Comissaria Central d'Informació, Lluís Paradell, ho ha explicat en una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1.
Intensificar la protecció dels indrets més vulnerables o més sensibles respecte a aquells col·lectius que identifiquem, doncs, que poden tenir un nivell d'amenaça superior. Busquen, doncs, espais on pugui ser fàcilment dur a terme aquesta acció, com pot ser actualment, doncs, el cas també de la comunitat jueva o els indrets com les sinagogues, els llocs de culte.
La decisió s'ha pres aquest dimarts en una reunió amb el Ministeri de l'Interior per l'augment d'atemptats a tota Europa arran de la guerra al Pròxim Orient. Això sí, l'alerta antiterrorista es manté, com fins ara, al nivell 4. Més coses. Manresa posarà en marxa una bateria de mesures per lluitar contra la inseguretat i l'incivisme. S'ha decidit en una reunió de la taula per la seguretat, el civisme i la convivència que ha presidit Joan Ignasi Elena, el conseller d'Interior, i que arriba 3 setmanes després d'una baralla multitudinària al centre de la ciutat. Entre d'altres, s'ha acordat fer una reestructuració interna de la policia local que permetrà posar una 15ena més d'agents al carrer. La intenció és contractar seguretat privada per vigilar edificis municipals i també es reforçarà la mediació i es promourà la firma d'un gran pacte de ciutat per la seguretat. Aquest dimecres es farà a Catalunya un nou simulacre de risc químic. Aquest cop la prova es farà a les comarques del Vallès Oriental, el Vallès Occidental, la Selva, el Bages, el Berguedà i l'Aran. A les 11 del matí, una 12ena de municipis d'aquestes comarques, que tenen indústries químiques, sonaran diverses alarmes. A més, tothom que en aquell moment sigui a aquests municipis rebrà un missatge al mòbil alertant del simulacre. I un últim apunt, perquè Mishima ha anunciat que farà una gira de 6 concerts per Nadal. A la clàssica cita de l'Apolo de Barcelona, el 22 de desembre, s'hi afegeixen dates a l'Atlàntida de Vic, el 15 de desembre, a la Sala Zero de Tarragona, el dia 16, a la Sala Mirona de Girona, el 29, i al Cafè del Teatre de Lleida, el 30 de desembre. També faran un concert al Loco Club de València, el dia 28. I ara els esports amb Xavi Puig.
El Barça de bàsquet ha guanyat a la pista del Partizan per 83-92 amb 20 punts de la Provítola, que ha estat el màxim anotador. És la tercera victòria en 3 partits del Barça a l'Eurolliga. El base blaugrana, Tomás Satoranski, ha destacat, el tu diràs, el paper de Roger Grimau a la banqueta.
Él también está cogiendo un poco más de confianza, ¿no? No es nada fácil para él venir a esta situación como primer entrenador al equipo. Como Barça se está sintiendo mejor, lo vemos de los jugadores, lo vemos en la pista y tenemos buena comunicación.
El Real Madrid ha guanyat a casa contra els Alguiris i també suma 3 victòries. El Baskonia ha perdut a casa contra el Bayern de Múnich, proper rival del Barça aquest divendres. El Barça de futbol sala ha guanyat a la pista del Pozo Múrcia per 2-4 i continuarà com a líder. L'Indústria Santa Coloma ha aconseguit la primera victòria de la temporada a casa contra l'Inter Movistar, a qui ha derrotat per 2-1. A la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell ha guanyat a la piscina del Novi Belgrat per 10-12. Els vallesans són líders del seu grup. La selecció anglesa de futbol ha aconseguit el bitllet per l'Eurocopa del proper estiu després de derrotar Itàlia per 3-1. Ucraïna ha derrotat Malta per 1-3 amb un gol del davanter del Girona Dobbik. En partit classificatori pel Mundial del 2026 acaba de finalitzar el Venezuela 3, Xile 0. El jugador del Girona, Yangel Herrera, ha jugat 58 minuts. A les 2 de la matinada, la selecció uruguaiana, amb Araujo titular, juga contra el Brasil, i Argentina a les 4 a Perú. També de matinada, a les 2, la selecció alemanya amb Ter Stegen i Gundogan juga un amistós a Filadèlfia contra Mèxic.
I pel que fa al temps, aquest dimecres tindrem temperatures més altes, sobretot a la costa i al prelitoral, i especialment a les comarques de Tarragona, on en molts casos guanyarem de 3 a 6 graus. Dia de cel variable, amb ruixats poc importants i plogims, sobretot a Ponent, al sud i a l'interior de les comarques de Barcelona. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Heu tornat a fer. La cursa de RAC1 ha fet rècord a Salou.
2.274 assistents a la cursa de RAC1.
Això és rècord.
Fent el rècord de Salou.
Rècord a Salou.
Gràcies un any més a tots els oients que hi heu participat i ho heu fet possible. I gràcies als nostres patrocinadors, el Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Fent cursa, tots som un.
partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
Gràcia! Sí! Grandesa! Sí! Tàrrega! Sí! Mataró! Sí! El Campell! Sí! Andreu Comtal! Sí! Sarrià! Sí! Trem! Sí! Rubí! Sí! Horta! Sí! Sant Cugat! Sí! Molins de Rei! Sí! Badalona! Sí! Torre Grossa! Sí! Barreguera! Sí! Guinardó! Sí! Guayaquil! Sí!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Avui a Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
I al control tècnic, l'Àlex Arbiol. Bon dia.
Bon dia, carinyo.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
De seguida us expliquem que el govern de les Illes ha decidit petar-se el català de l'escola, de la sanitat i d'on sigui.
No, escolta, va, no comencem amb crispació, va.
No, vinga, escolta, va. Bon dia a tothom. Bon dia, no és crispació, és l'aniquilació d'una llengua i una cultura en horari de màxima audiència. Com us preocupen els genocidis culturals i no culturals quan no es fan al costat de casa,
Va, escolti, però parlem,
no.
De temes que no ens separen, no?
No.
Sinó que ens uneixen a tots.
Li dic que ens està separant.
Hi ha un gran tema.
Sí?
Si jo us dic els...
Els?
No us diu res, perquè hi falta el substantiu.
No, ja.
Però si jo us dic... Però si jo us dic...
Sí. Substantiu.
Els bolets...
Sí, clar.
Estarem d'acord que...
Ens faltaria un verb, potser.
Però... No, però els bolets ja s'entén. El substantiu es diu substantiu per alguna cosa.
I us,
us
faré la pregunta.
Sí.
Els bolets, coma, què?
Què?
Ja està, ja tenim tota l'atenció, ja estem tots units.
Veig que sí, és un tema que interessa.
Home, és un tema que interessa, tots units fent força.
Sí, tots units...
Perquè, escolta'm, hi ha els bolets que poden sortir amb les pluges d'ahir.
Ah, miri, no ho havia
pensat. Va, d'això no n'esteu parlant?
No, no n'estem parlant. No, parlarem no només de bolets, també parlarem del Papa de Roma, que fa uns dies va homenatjar la Mare de Déu de Montserrat al Vaticà. No en tenien un moment donat perquè li feien llegir un text en castellà i no en català.
Verge santa de l'amor etern. Claus de Cristo i tot el... Ara que parleu del Vaticano.
Sí, no, ara, del Vaticano.
Heu sentit la nova cançó del Bad Bunny?
Però què té a veure... Què té a veure, Francesc?
Aquí n'hi ha alguns que sí que ja l'han sentit, Home, es titula així, la cançó del Bad Bunny, la nova, es titula Vaticano.
La cançó nova és un disc, no sé si amb 15 cançons.
Vaticano, amb ve de burro,
Sí, on es diu Vaticano. Potser no va mirar la Wikipedia i va posar Vaticano i ja està.
Bueno, això és que no l'has sentit tu. Però el Basté, el Jordi Basté sí que l'ha sentida ja.
Sí.
I vosaltres, heu sentit el Basté?
Hem sentit el Basté, sí, hem sentit el Basté. Així en general, el sento pràcticament cada dia. Els dies...
Aquest matí.
Sí, aquest...
Si l'has sentit aquest matí.
No.
A les 8 del matí.
A les 8.
Quan tu encara estàs dormint.
Jo crec que està dormint a les 8.
A les 8 del matí. El Jordi Basté això no ho saps perquè sempre dorms, però fa una cosa que li diu el davantal.
Home, i tant, sí, clar que el sento, mentre faig l'entrepà.
Ho diu malament perquè tothom sap que es diu el davantal.
No.
Ningú li ha corregit perquè ja se sap, aquesta gent que mana tant, després, doncs, bueno, no ho accepten i llavors es diu... Bueno, ell
es diu davantal.
Li passa alguna cosa a les dents que diu davantal, però bueno.
El català normatiu és davantal.
El davantal. Sí. Bueno, a les 8 en punt.
Què?
Dona el seu punt de vista al Basté sobre les coses que passen al món.
L'editorial del programa.
Ah, qui li qual.
Sí.
Pues avui ha recitat la nova cançó del Bad Bunny, que també li posen els pèls de punta. Bueno, potser no seria la millor expressió.
Sí, home, sí.
Perquè al Basté se li veu una mica el cartró. Però la qüestió és... La qüestió és que avui ha recitat la nova cançó del Bad Bunny, una cançó de les que ens agraden.
Sí?
És una cançó de les que a la canalla ens agraden.
A la canalla.
Aquestes cançons, és una cançó porcota. És una cançó, que insinua,
Bueno, insinua.
És més eròtica que pornogràfica,
sí,
no?
Sí, segur.
Tot i que sent Bad Bunny és més pornogràfica que eròtica. Bueno, la qüestió...
Sí.
És que a mi m'encanta el Bad Bunny, gairebé tant com, com la música de la seva germana, també, que m'agrada molt.
Quina germana?
La Bad Giel.
Que no són germans, Bad
Bunny. Com que no són germans? Però si es diuen Bad, de nom, els dos?
No, ja, però no té res a veure.
Són Bad... de Calç Bad?
Sí, no.
De tota la vida, Bad Bunny i Bad Giel.
No són germans, ja li dic jo.
Fins i tot el Michael Jackson els va fer una cançó a la família Bad, que es va titular, precisament, es va titular Bad.
Black and White.
Because
I'm Bad, sí.
Què vols? Estàvem parlant ara, no sé si hem arribat al tema
del Basté, això. Pues el Basté ha parlat de l'última cançó del Bad Bunny.
Sí.
Que és aquesta, si no l'heu sentida.